Alba Castellví, bon dia.
Bon dia, Ivana.
Com estàs?
Doncs molt bé, amb ganes d'estiu.
Primera setmana de nens sense escola, eh?
Efectivament, amb nens carregats d'altres activitats.
Exacte.
Sovint.
Josep Castillo, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Jo de vacances.
De vacances,
ja. Bé. Ja sabeu que a partir d'aquesta data agafem els mojitos, ens posem la calça curta i fins al setembre.
Els nens, clar, tenen per davant 2 mesos i mig sense classes i aquí és on es planteja aquest etern debat. Han de fer deures i quaderns d'estiu, els nens, per no perdre el fil durant l'estiu, sí o no? Alba.
A veure, jo penso que a l'estiu és important que es puguin consolidar els aprenentatges d'escola, però que això hi ha moltes maneres de poder-ho fer, no? I per mi les maneres més interessants són les que connecten allò que s'ha après amb la realitat. Què vol dir això? Vol dir, doncs, que l'estiu és un temps més lliure i amb més oportunitats de viure amb la família i a la intempèrie, i que això ens dona moltes opcions. Jo penso que és el moment d'aprofitar per descobrir el nom dels arbres que tenim més a prop, de reconèixer les constel·lacions. Hi ha un munt de coses que els pares i fills poden aprendre plegats. I quan dic connectar el que s'ha après a escola amb la realitat, també parlo, no us penseu, de recordar habilitats acadèmiques per donar-los sentit, no? Per exemple, si hem de fer una llista d'anar a comprar, doncs fem que els nens les creguin correctament. Si resulta que anem d'excursió, exactament,
no?
Que assumin les despeses d'aquesta excursió, exacte, o animar-los a escriure postals però fer-ho amb un text esmerat, és a dir, que connectin allò que passa a la vida amb allò que han après per veure quin sentit, quina utilitat té.
El problema deu venir quan, en comptes de sumar, ja hem de fer una arrel quadrada, Josep, que potser això ja n'ha com ho incorporem a la vida quotidiana.
De fet, jo reptaria a la població en general a fer una arrel quadrada i a veure què passaria.
Vull dir que... Mira, tampoc... la de 16 encara la sabríem fer.
Jo crec que molts no la sabríem fer.
Igual aquest és un dels problemes. Mira, l'estiu tenim un segon problema, i és que estem parlant de gamificar l'aprenentatge a les escoles, d'intentar fer el procés d'aprenentatge molt més lúdic.
Gamificar vol dir fer-ho a nivell de joc.
De game, de joc. O sigui, d'utilitzar les tècniques del joc per produir l'aprenentatge. Llavors arriba l'estiu i ens dona la falera de poder fer exercicis com els que ja no fem moltes vegades a l'escola, no? Llavors, bueno, hauríem de desescolaritzar el temps lliure, perquè el temps lliure és el moment en què un pot utilitzar allò que ha après, sí, en altres contextos. És el que en diem transferència del coneixement. Mm-hmm. Si els nens i les nenes són capaços d'aplicar allò que han après a l'escola en la seva vida quotidiana, en la seva vida d'espai lúdic de l'estiu, llavors haurem comprovat que han après.
Avui ens preguntem, deures d'estiu a favor o en contra? I per això hem convidat als estudis de Catalunya Ràdio el Jordi Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
És professor de Ciències Naturals de secundària de l'Institut Marta Estrada de Granollers.
Bon dia.
Tu sí. Poses deures als teus alumnes?
Jo poso deures...
D'estiu, eh?
D'estiu als alumnes que, doncs, que no han tingut èxit acadèmic a l'acabar el curs, no? Perquè és normatiu donar alguna opció a recuperar acadèmicament. Llavors intento fer-ho de la manera que trobo que pot ser més útil.
Perquè aprovin l'assignatura que van suspès.
Sí.
Tu fa 4 anys vas decidir que els deures d'estiu no funcionaven i havien de canviar. Què vas fer?
Bueno, bàsicament jo trobava que si un alumne doncs, no havia aprovat el curs després de totes les oportunitats, de tots els contextos que se li havien proposat, és que allà el problema que hi havia era una mica... era més de relació amb el coneixement que no pas de treball o d'esforç, no? Llavors, intentem que aquesta oportunitat que normativament hem d'oferir doncs estigui orientada a anar a restaurar aquesta relació amb el coneixement que sembla que no està funcionant. I llavors, la idea va ser busquem coses que ajudin a fer això que deia abans l'Alba, no? D'intentar connectar això que estem fent amb contextos una mica més oberts, més diversos, més significatius, per intentar abans que res, restaurar aquesta relació, no? Abans de pedalar, inflar les rodes, no? Una mica.
Hi havia, per exemple, en la proposta d'activitats que vas fer, que vas penjar en el teu blog, activitats com tuitejar 100 notícies científiques d'actualitat i fer-se seguidor de 20 perfils de divulgació científica. Clar, és això que dius, no? Connectar amb allò potser que atrapa més també els adolescents que ara poden ser les xarxes socials.
Sí, no és només, per mi, almenys no és només atrapar en el sentit de seduir, sinó també connectar en el sentit de dir, nosaltres els alumnes els tenim a l'institut perquè és una etapa obligatòria, però nosaltres el que ens hem d'assegurar és que abans de que surtin de l'institut aquests alumnes ja estiguin connectats a altres espais de coneixement, perquè és que a l'institut no hi tornaran, no? Moltes vegades defensa que, bueno, és que les escoles o l'institut són els centres de coneixement i això no és veritat. Els centres de coneixement són les biblioteques, són les universitats, són els centres cívics, no? Llavors, o les xarxes, no? Llavors nosaltres hem d'aconseguir que abans de que surtin de les nostres mans, aquesta connexió estigui feta i sigui sòlida, no? I aquesta és una mica, per això els deures aquests buscaven diferents contextos, un d'ells les xarxes, precisament per intentar establir aquesta connexió.
També fer experiments o maquetes, no?
Sí.
O organitzar un viatge per visitar formacions geològiques.
Sí.
no semblen deures, segons com.
Depèn com definim deures, no? Deures se suposa que ha de ser algo que t'ajudi a arribar a un nivell de comprensió o de desenvolupament d'un concepte més alt, i deures també implica l'obligatorietat, no? Llavors, el tema de l'obligatorietat és una mica difícil de resoldre'l, no? El trobo jo, almenys. No? Llavors, el que intentava és, jo te'n proposo diversos, llavors tu escull què és el que vols fer, no? Llavors...
Josep?
De fet, deures no l'hauríem d'associar amb exercicis. A vegades, quan parlem de deures, estem parlant d'exercicis que estan tabulats, exercici 1, 2, 3, amb activitats repetitives i mecàniques, i no té per què ser això. O sigui, deures és el que deia en Jordi, és l'obligació de fer algun tipus d'activitat per pal·liar la deficiència o el dèficit o el problema que hem tingut durant el curs i que no ens ha permès assolir aquell coneixement o aquella habilitat o aquella competència.
Però, Alba, l'estiu no hauria de ser també un moment de dir, porto 10 mesos estudiant, treballant, aprenent coses, necessito jugar, necessito anar a la platja, necessito desconnectar també.
Doncs totalment, perquè de fet jo mateix he escrit un decàleg de deures pels pares, i precisament penso que una de les coses que han de tenir en compte és això, no? Que l'estiu és temps per jugar. Què vol dir això? Vol dir que està bé connectar amb els nostres fills a través d'activitats compartides que siguin lúdiques, que ens permetin gaudir a tots i d'aquesta manera conèixer-los a un altre nivell. L'estiu també és temps per donar l'oportunitat als nens i nenes de avorrir-se, és a dir, han tingut un temps pautat,
també,
exactament, durant tot el curs escolar, i ara toca que tinguin un temps sense organitzar per no fer res. Per què? Per què és tan important que s'avorreixin? Doncs perquè quan un s'avorreix és quan neix la creativitat. Quan comença a fer un coses pel seu compte que s'inventa?
Quan
està a punt,
no,
exactament, de morir d'avorriment. És a dir, quan diu m'avorreixo, a nosaltres, els pares i mares, no ens han de saltar totes les alarmes per deixar que no s'avorreixin, sinó que el que hem de fer és dir, ostres, doncs quina sort que tens. Segur que aviat, si rumies bé, trobaràs la manera de deixar d'avorrir-te. I això és una oportunitat que els donem.
Quants grups de música no han aparegut a l'estiu en l'avorriment d'aquella tarda d'estiu?
Exacte.
Que no se sabia què fer, no?
De fet, ara fa dos estius, un professor italià va fer virals uns deures d'estiu molt peculiars.
1. Camina sol per la vora del mar.
2. Llegeix el màxim possible.
3. Evita totes les coses i persones negatives.
4. Balla sense vergonya.
5. Mira una posta de sol.
6. Si trobes una persona que t'agrada molt, digues-li.
7. Sigues molt feliç com el sol i indomable com el mar.
8. Somia amb com pot ser la teva vida.
Caram, quins deures d'estiu! Els podríem aplicar tant a nens com a adults.
Tothom hauria d'agafar-se aquest temps com un temps buit del contingut que té normalment, que d'aquí ve la paraula també vacances, del vacui, i donar-nos l'oportunitat de poder ser nosaltres i ser nosaltres al 100% en totes les dimensions de la persona, no? Perquè estem massa acostumats en què tenim que fer, què hem de fer, i llavors està bé que sigui un temps de què volem fer.
Jordi, quin paper han de tenir els pares a l'estiu?
Bé, jo trobo que els pares el que hem de fer és ajudar a fer emergir les oportunitats que ens ofereixen els contextos en els que són diferents, normalment, contextos en els que ens trobem en vacances, doncs intentar ajudar els alumnes els nostres fills a veure quines oportunitats d'aprenentatge hi ha. També en aquest sentit, clar, també una cosa que hem de tenir en compte és que a vegades també ho posem tot, per exemple, els profes, sobre el tema metodològic, no? De dir, bueno, fem uns deures més rellevants, perquè aquí també a vegades també hi ha un aspecte social, Vull dir que no tots els nens tenen les mateixes oportunitats d'accedir a determinats contextos, ni els mateixos suports. Llavors, també seria un error pensar que tot es basa en oferir propostes molt creatives. També hi ha una component de desigualtat que també s'ha de resoldre.
Alba.
Altres coses que poden fer els pares, ara que no van tant de bòlit, és recordar-se de no fer pels fills allò que poden fer per si mateixos. És a dir, ara que és un moment en què no s'imposa tant la pressa, poden ensenyar els seus fills a anar en bicicleta, a cordar-se les sabates, a menjar més bé, és a dir, a fer aquestes coses que requereixen un temps i una paciència que no sempre tenim durant l'any. I una altra cosa molt interessant, quan els nostres fills tinguin els seus propis projectes en algun moment de l'estiu, és que els pares els animin. Això vol dir que els han de donar un espai per desenvolupar-los i que també han de deixar que s'enfrontin a la frustració, i els han d'elogiar quan tinguin actituds positives davant d'aquesta frustració, no? Jo sempre dic que l'autoestima és el resultat d'aconseguir alguna cosa, i per tant, sempre que ells tinguin ganes de tirar endavant alguna cosa, els hem de donar suport, i que davant les complicacions els hem d'oferir més aviat pistes que no pas solucions, perquè tinguin la sensació que se'n surten en allò que s'han proposat. És el paper dels pares.
Són coses que es poden fer també en els campaments d'estiu, en els casals d'estiu. Hi ha qui anirà a aprendre anglès, hi ha qui anirà a fer esports d'aventura, hi ha qui anirà a...
És l'alternativa dels estius.
Colònies de
casals.
Música.
Clar,
què en penseu?
De fet, l'estiu hauria de ser el temps en què un pugui gaudir i fer activitats amb un igual, amb els iguals. És a dir, els nens han de jugar amb nens i els nens han de poder inventar mons i passar-ho bé i aprendre plegats amb altres nens. Sí, ara, abans d'entrar, recordàvem els nostres estius quan nosaltres érem petits. Clar, nosaltres, els que ja tenim una edat, érem nens que jugàvem al carrer, que l'estiu passaven moltes coses al carrer i que n'apreníem moltes coses. Aquesta oportunitat ara els nostres fills i filles segurament no la tenen perquè els entorns urbans ara són diferents, no són tan rurals com els que podíem viure nosaltres, no? Però a l'estiu ha de poder passar això. Ara bé, ho podem suplir amb colònies, amb experiències, amb campaments, etc. Però hem de tenir en compte una cosa que ja hem començat a dir abans. Aquí també hem d'aconseguir l'equitat. I aquí també hem d'aconseguir poder fer que tots els nens i nenes puguin accedir a aquest tipus d'experiències que es faran créixer i aprendre. I encara estem lluny de poder assegurar, de la mateixa manera que assegurem l'obligatorietat i la gratuïtat de l'educació formal, aquesta gratuïtat de l'educació no formal. I li diem extraescolar, que també és una paraula que em molesta una mica. Per què escolar? Per què ha d'aparèixer la paraula escolar per aquí?
Sí?
És educació i aquesta educació en el sentit més ample que hauríem de poder garantir per tots els nens i les nenes.
Fem una cosa, que comença a tocar el sol, començo a tenir calor, anem a comprar un gelat, anem a publicitat i ara tornem.
L'última victòria de Valentino Rossi va ser a Assen fa un any.
È un anno che non vinciamo, però è sempre un grande piacere guidare Assen.
Univers MotoGP. Diumenge, a 2:15 del migdia, només a Catalunya Ràdio, Gran Premi d'Holanda de MotoGP amb Damià Aguilar i...
Un saluto per tutti gli ascoltatori di Catalunya Ràdio da Valentino Rossi.
Au, vinga, afanya't, que surts a pista.
Ciao, ciao.
Els diumenges al migdia sortim al carrer a viure la cultura d'arrel.
Per connectar amb les festes del país, en directe.
Sortim més que mai.
Mans!
Aquest diumenge serem a Sant Martí de Tous en el Festival Llegendes de Catalunya.
Els diumenges al migdia, Mans, amb Esther Plana i Quim Rullant.
Des de Sant Martí de Tous viurem la novena edició d'aquest festival únic que recupera llegendes i històries d'arreu del país.
Nosaltres hi serem. Mans.
El Festival Llegendes de Catalunya.
Des de les 6 del matí i fins a la 1... El suplement.
Estàvem parlant dels deures d'estiu, dels casals d'estiu, també dels campaments, d'aquestes extraescolars. Un dels problemes és, clar, abans ho apuntava el Jordi, hi ha gent que s'ho pot pagar i hi ha gent que no. I hi ha molts nens que es passen tot l'estiu a casa.
Sí, en aquest cas és molt interessant que aquests nens tinguin l'opció també de relacionar-se amb d'altres, no? Fent, jo què sé, trobades amb altres nens, amb familiars... Ens posem d'acord els pares entre nosaltres per quedar amb d'altres que també tinguin fills de l'edat dels nostres. A vegades anar a un parc, si som a la ciutat, i fer una guerra de globus d'aigua és una activitat memorable que marca el caràcter d'un estiu, no? El poble, evidentment, es pot fer carrer, molt de carrer.
Jo encara ho faria,
cas,
això, eh?
Sí, home, sí. Per quedar-se a casa i no anar al lloc de vacances, doncs no passa res. Moltes generacions han passat els estius a casa i no per això l'estiu deixa de ser estiu. Ara, és clar, el grau d'autonomia que dona la intempèrie d'unes colònies...
Segurament el que preocupa també a molts pares de nens doncs, que es queden a casa també és potser, i això ja n'hem parlat una mica en altres seccions, és a fer que un ús més abusiu, per exemple, del mòbil, de consoles, no? És a dir, està molt bé el tema de sortir al carrer, però també potser hi haurà més nens que tindran tendència doncs, a aprofitar-se més d'aquesta estona lliure per aquest ús de les noves tecnologies.
És veritat que el nostre món és un món diferent del que havíem conegut fins ara. Però també, a veure, encara que hi hagi aparells digitals, a veure, primer hauríem de fomentar la relació de tu a tu. I a l'estiu és fantàstic anar a la piscina amb els amics, eh? Però si han de jugar, poden jugar junts avui a casa d'un, demà a casa de l'altre. I vol dir que encara que hi hagi un joc, un videojoc, la manera com tu jugues no és el mateix estar tu sol a la teva habitació connectat per un altaveu que estar jugant amb un amic. I, no sé, doncs també hi ha dispositius digitals que permeten aquest joc cooperatiu, encara que sigui digital. Jo diria que el que s'ha de fomentar és aquesta relació amb l'altre i berenar junts. i fer aquest pa amb xocolata a mitja tarda, no? I poder conèixer altres famílies i poder conèixer altres situacions.
I en qualsevol cas, penso que cal controlar l'accés a consoles, mòbils, ordinadors, però cal controlar-lo durant les vacances i cal controlar-lo durant tot l'any. Nosaltres, com a pares, hem de saber posar-hi límits, perquè és tan atractiu aquest instrument que, en fi, podrien fer-ne un ús indiscriminat, infinit, i aleshores, això no és que sigui un problema en si mateix, que ho pot arribar a ser. El problema és que ja no hi ha temps per fer altres coses que són moltes vegades més interessants des del punt de vista de la relació amb el món.
Jordi, vols apuntar alguna cosa del que estem dient?
Bueno, bàsicament, clar, també això també a vegades passa davant del buit, no? El que acaba fent-se és el més fàcil, el que tenim més a la vora, no? Llavors potser ajudar els nostres fills a organitzar-se aquest espai que de cop i volta ha aparegut, no? A dir, bueno, què és el que vols fer, quins projectes tens, què t'interessa fer, i una mica de suport en això és una cosa important. Sempre intentant evitar la sobreorganització, no? De dir, bueno, evitem que acabi de sortir d'un horari tancat per entrar en un altre horari tancat, evitem que hi hagi aquí un munt d'activitats i tasques, però intentar això, no? Que no sigui un espai on els nostres fills no tinguin cap objectiu, no tinguin cap...
No, anava a dir, no hem parlat dels quaderns d'estiu, no han sortit a la conversa. Us agraden, no us agraden?
No entraven almenys dins dels deures, crec que vosaltres comentàveu.
Però n'hi ha que són divertits.
Mira, les eines no són ni bones ni dolentes. És quin ús en farem. O sigui, aquest quadern d'estiu serà el clic que utilitzarem per despertar o desvetllar curiositats i generar reptes i plantejar, doncs, aventures divertides per poder fer, o és uns exercicis que jo haig de fer de 10 del matí a 12 obligatòriament, faci molta calor, faci poca, i com...
És el concepte de la imposició,
fent un tipus d'activitat de la que estem fugint a l'escola. O sigui, que cada vegada estem dient, ei, qüestionem aquesta activitat d'estar assegut en una cadira sense moure't i fent, diguem-ne, activitats gallinàcies, que diu un company meu.
Però
no?
Segurament hi ha quaderns d'estiu que et diuen, vés a buscar unes fulles al bosc, o busca unes flors, o balla no sé quina cançó.
Per tant, fem que sigui agradable.
Els hem de canviar, potser.
Fem que sigui estimulant. Fer que en un moment donat aquest exercici em porti a altres mons i deixo el quadern i continuo investigant com s'aguanta la lluna en el cel. Entens? És que, clar, o sigui, la cosa és l'ús que se'n fa. No, el llibre en realitat no és ni bo ni dolent, no? És com l'utilitzes.
Alba.
Normalment els quaderns són útils per practicar el que ja se sap o per reforçar alguna cosa que costa. Difícilment s'hi aprenen coses noves, no? I hem de veure a qui encomanem quina feina, perquè no tots els deures són adequats per tots els nens. Abans el Jordi Domènech ho deia. Jo encomano determinades tasques a aquells alumnes que tenen certes dificultats. No tots els nens tenen les mateixes necessitats, i si algun té dificultats en una matèria en concret, no la descuidem aquella, però si no és el cas, aprofitem el que l'estiu pot oferir a nivell d'aprenentatge no acadèmic. Anem a buscar el coneixement fora, a l'escola i a les pàgines dels llibres ja li trobem tot el curs.
Doncs amb aquest sol que ens comença a tocar a l'esquena, avui hem après una mica més què hem de fer l'estiu amb els nostres nens, també els pares que han de fer l'estiu, sobretot caminar, sobretot sortir, sobretot relaxar-se. Jordi Domènech, Alba Castellví, Josep Castillo, gràcies per ser-hi avui.
Molt
que us vagin molt bé aquestes vacances que alguns ja teniu.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins la setmana que ve.